El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Què tal? Què tal, Cristina Ramon?
Ei, bon dia.
Com va?
Bé. I tu? Vas
bé,
bo? Vas fort?
No. Vaig molt fluixet avui.
Sí, això. Sí. Conta-m'ho a tots.
És dimarts. Anava a contar que ara ets humorista.
Però ja...
Bueno, que fas stand-ups, que queda millor, perquè ser humorista és com... Si ho dius en anglès, queda com més guai.
Claro, queda com més de caché.
Clar.
Sí, però no es va anunciar
tu
aquí.
Tu què dius, que ets humorista o que fas stand-ups?
Jo res, jo no dic res. És millor... No, no som res, però ho intent.
Molt
som
bé.
Un prototip de...
Deixa'm presentar una mica
el que
tenim en el programa.
Sí, sí.
Avui tenim la sala VIP, la secció del cor del primer vol a Formentera, la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure, l'àrea de turbulències, que parlarem d'eleccions i aquestes coses, es cantant sota la dutxa i alguna cosa més fins que siguin les 7 del matí i arribi la gent d'informatius a tirar-nos de l'estudi i ocupar el nostre espai, però els hi deixarem perquè també està bé sentir les notícies.
Claro. Practica el desperting amb IB3 Ràdio. Avui és Sant Arnau, Santa Escolàstica, verge, germana de Sant Benet de tota la vida. També Santa Sotera, verge i màrtir. Sant Silvà, bisbe. Avui, a més, també se celebra el Dia Internacional del Llegum. Un dia que no us penseu que no sigui oficial. El va proclamar l'ONU per primera vegada l'any 2018. La vida és una lenteja, hora toma,
hora deja. La vida és una lenteja. L'objectiu del Dia del Llegum és conscienciar el món de la importància de menjar llenties. No només llenties, eh? També cigrons, faves, mongetes, guixes... Quin és el teu llegum
preferit?
Ostres,
les guixes són molt difícils d'aconseguir, eh?
Les guixes...
Són difícils d'aconseguir.
Saps que són tòxiques?
Però...
Saps que són al·lucinògenes?
Ah, bueno,
no sé si són al·lucinògenes, però jo em vaig menjar tantes que...
Pràcticament... Ah, sí? I així et vas quedar, sí. Claro.
No, això em ve d'una altra cosa, què va.
Però ho són, el llegum o la fulleta?
No, les guixes.
Clar, però jo pensava que havia set... Clar, jo em pensava que era la planta en si,
es
que era
tòxic.
Tòxica.
Si menges molt, és tòxic. I hi ha una malaltia associada que no me'n record com es diu.
Veus?
Bé, els llegums, a part de les guixes, tenen un alt valor nutritiu, també
menys
guixes,
aquestes,
i permeten que la població amb baixos recursos tingui accés en els nutrients necessaris. A més, solen ser cultius abundants i bastant respectuosos amb el medi ambient.
Així que ja ho saps, deixa de mirar-te el plat de llenties amb aquesta mala cara i amb això de, si no les quieres, les dejas, pues, ho olvides. I menja't. Pronta serà Setmana Santa i menjaré cuinat, que té guixes, encara que són una miqueta tòxiques, però jo m'agrada molt.
A tu te'n falta.
I seguiré. Jo me la jugaré.
Poc de toxicitat.
Allò em va ser adrenalina. Bé, en aquesta hora del matí un plat de llenties o de cuinat, la veritat és que no ve massa de gust, així que anem a apartar els llegums i mos dedicarem a el disco funky. Desembre de 1979, el músic i cantant britànic Rod Stewart feia doblet a les llistes d'èxit nord-americanes amb el disc Blondes Have More Fun.
Feia dos.
Increïble. I amb aquesta cançó, que es diu...
Humorista.
Que es diu...
Supera,
ja podries pujar tu a l'escenari, pujar tu. Yes. Amb aquesta cançó que escoltes, que es diu Do You Think I'm Sexy? Era de les primeres vegades que un músic de blues rock incorporava amb èxit elements de la música disco. La previsió dels temps incorpora de tot nevolats, temperatures mestrals i ponents. No et quedaràs a sentir-la? Yeah,
Anem amb la previsió de temps. A partir de les 6 de la tarda estarem en alerta groga per fenòmens costaners, és a dir, per onades, concretament a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. Avui esperam... Bé, ja us he escoltat la remoreta d'esvent. Avui esperam cel amb nevolats, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació, que serà, en qualsevol cas, ocasional i dèbil. Temperatures en ascens, es vent serà de fluix a moderat de l'oest i sud-oest, amb intervals de fort i ratxes de 60 km hora a les Pitiuses. I aquesta força d'esvent s'estendrà a la nit a la resta de les Balears, a la resta de l'arxipèlag. Temperatures, anem a l'illa de Mallorca, a Palma, una mínima de 11, una màxima de 20. Per dir una altra temperatura de Mallorca, fa la nit molt semblants, 13 de mínima, 21 de màxima, són temperatures realment altes. Les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, esperà una mínima de 13, una màxima de 20. I a l'illa de Menorca, també temperatures altes. A Ciutadella, 12 de mínima, 18 de màxima. I a Maó, 11 de mínima, 18 de màxima.
Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Cantant sota la dutxa.
Abandonem la previsió dels temps si ens passam en aquesta secció 100% musical, cantant sota la dutxa. La secció on pots cantar lliurement, desfermar-te els cabells i cantar com un boig o una boja, encara que no en sàpigues en absolut. Nosaltres ho fem, David, i no en sabem. Jo almenys.
No, jo no sé. És que jo penso que saber cantar és com de mal gust.
És de mal gust.
No? Com la gent que balla bé.
Jo, com a molt, podria passar per... cantant de grup punky. Ja està.
Sí,
ja
a està. Veure, però sempre l'important no és afinar, l'important és l'actitud. Sí? Això els pocs ja ho deien. Sí, a més, és que ja t'he dit, o sigui, rastregar els teus gorgoritos em pareix insultant. No. Aquí apostem sempre pel no saber cantar. Pel no saber cantar és un must. No és el cas del grup que ens arriba ara, perquè
sap cantar.
La seva front woman no només tenia una presència absolutament abassegadora i fotogènica i icònica, sinó més la tia cantava bé, és a dir, ho tenia tot. Estic parlant de Blondie i de la seva cantant Debbie Harry, que probablement sigui de les estrelles de rock més fotografiades de la història, perquè com no fotografia aquella dona? És una imatge d'un temps, d'una època, d'una actitud, d'una estètica i de finals dels 70. Els finals dels 70 eren ella i els seus, i els al·lots que l'acompanyaven, clar, que eren molt bons músics, sobretot el senyor Chris Stein, que era també el compositor de les cançons, i que van quedar un poc eclipsats per la presència de Debbie Harry. Els Blondie van treure mitja dotzena de discos, van començar a l'any 76 fent una mica de protopunk, un rock bastant agressiu, després es van modular, van fer música disco, van fer fins i tot música caribenya, i a mesura que s'anaven tornant, a mesura que em van deixar d'interessar, van tenir més i més èxit, i res, home, me l'alegro per ells, perquè així es van guanyar molt bé la vida. L'any 78 va ser el seu gran any, amb dos LPs magnífics, el Plastic Letters i el Parallel Lines, i d'aquest any és la cançó que vos he portat avui, i que es diu Denise.
I'm Lletres Ràdio és participació.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Estàs entrant a la sala VIP.
Hit it. Començàvem la segona part del programa. Escoltes, el teu programa preferit.
De confiança.
Vull dir, el teu programa de confiança, el programa despertador de IB3 Ràdio. Molt bé, i jo anem amb la sala VIP, Cristina Ramon.
Que és la més important.
Que és la preferida de l'audiència.
Però vamos, en un 98%.
Segur, segur.
Sí.
Jo, de moment, el primer titular no entenc res del que diu, perquè no sé, és que no sé de què va.
Ja, però no et passa res, perquè com jo som una experta ara,
sí,
jo t'ho explicaré.
Ja.
Anem a començar llegint el titular i després rascam, que a més aquest és un tema que ja n'estan fent seguiment. O sigui, uh-huh, som experta del cor, però amb aquest tema també
ja,
encara
ja,
més.
Ja, tu fas seguiment, sí, sí.
I Saola diu, Brooklyn Beckham i Nicola Peltz planean adoptar un niño mientras que él da un nuevo paso para romper con su familia. When I'm drifting in Ja vam parlar aquí de que s'havien casat, es figros des Beckham en Brooklyn i na Nicola Peltz, que és molt complicat saber quin és el fill i quin és el cel·lota pels noms, perquè Nicola i Brooklyn podrien ser perfectament qualsevol dels dos.
Sí.
Vam parlar del ball suposadament inapropiat que va fer una Victoria
Beckham.
Ah, és
allò que va ballar-se de les Spice Girls amb...
Amb el seu fill,
sí, sí, sí,
i que va cridar en... Ara no em sortirà el nom, el cantant aquest, bueno, que va convidar la dona més guapa de la festa i va especificar que era una Victoria Beckham,
sí,
i no la,
sí, sí,
nòvia,
sí, sí,
i na Nicola Peltz se'n va anar plorant.
Sí, no me'n recordo quin era el cantant.
Tot,
sí,
un,
sí, sí,
tot un drama. Idò, ara continua el seu camí i després de casar-se...
O sigui, el drama segueix.
El drama segueix. El drama segueix sempre. Avui, a més, parlarem bastant de rato des Beckham perquè n'hi ha molt de drama i com que està... Ara estem a coma de moda. Han tret drama inclús despassat que jo desconeixia i crec que és important tenir en compte. Els dos viuen a Los Angeles, o sigui, en Brooklyn Beckham i na Nicola Peltz, mentre que en David Beckham i na Victoria Beckham estan a Londres.
Ja.
I d'aquesta parelleta, recent casada, es planteja des de fa mesos adoptar a un bojó o una boixa. El seu entorn proper diu que els dos tenen clar que volen tenir fills i que almenys un siga adoptat perquè així senten que tornen d'alguna manera els privilegis que ells tenen, no? Donant-li una vida millor a un boix amb una situació vulnerable.
Molt bé. O podria discutir amb ells.
Sí, segurament, és més, ho podries discutir,
sí,
com a... Que si vols ara, després els telefonam.
Sí, sí, els telefonam.
Ho veig molt
després
viable.
Sí,
sí, sí, sí. A part, na Nicola... o Nicola, com es pronunciï, ara mateix no podria realment tenir un fill biològic o no seria recomanable perquè ha perdut 40 quilos per un paper, per fer un paper a una pel·lícula.
Crec que havia perdut 40 quilos per disgust de sa boda.
Igual també, però ell ha volgut dir que ha set per sa pel·lícula que queda,
ja,
millor. Això ja no ho sabem. Clar, aquesta notícia de que volen ser pares arriba només unes setmanetes després del comunicat de 6 pàgines que en Brooklyn va publicar a Instagram després de tot el que va passar a sa boda. Però ja en 2022 en Brooklyn va dir que volia tenir fills per ahir. Això un al·lot de 26 anys. 26 anys ara. O sigui que de ben jovenet ja volia ser pare. Mm-hmm. Mentrestant, a Londres, els Beckham estan a tope donant suport a la gira musical d'es fill petit, en Cruz, de 20 anyets, que és el que estan escoltant ara. Sí. Que la cançó es diu Lick the Toad. Té una banda que es diu The Breakers i na Victoria Beckham està tan a tope amb el seu fill petit que va aconseguir que de diverses Spice Girls es gravessin un vídeo cantant amb en Cruz per animar i fer promoció de la seva gira, que per cert començarà el 25 de febrer a Birmingham, per si algú hi vol anar, que ja tenga els seus fans. Idò, mentrestant, segons el Daily Mail, en Brooklyn, el que ha fet és tapar els tatuatges que duia en honor dels seus germans, un d'ells en Cruz, els que estem escoltant, i els altres en Romeo i en Harper. Mm. Per lo vist duia els dits tatuats com en els noms i ho ha canviat, ho ha tatxat i ha fet com a reietes, linietes i tal. Però a part també tenia dos tatuatges fent referència a els seus pares, un a seu pare i un altre a la seva mare. I el tatuatge que tenia en honor de la seva mare, que posava el típic d'amor de madre o alguna cosa així, el va tapar amb unes flors.
Vaja.
I el del pare també l'ha tapat. Així que, en principi, van cadascú bastant per la seva banda i entenc que el que diu el titular de que fa da un nuevo paso para romper con su familia és el de tatxar-se els tatuatges.
Quan els meus fills em pregunten, papà, puc tatuar-me? Jo els dic no, perquè algun dia te l'hauràs de tapar.
Efectivament.
O sigui que millor no començar. Molt bé, molt bé. Molt interessant. I tenim més Beckham, eh? Vull dir, atenció, sí, fans de sa família Beckham, perquè avui menjam Beckham tot
moltíssim
el rato.
Sí. Ja canviarem de tema, però primer anem a rascar. Sí, que
gent important, eh? Aquesta
home,
gent
home
important.
I a més bastant coneguda com a per moltes generacions diferents.
Sí.
I seguim, a més, amb Saola, que ha decidit com a treure més informació, fer un especial d'aquest cas, i diu així: la història de David i Victoria Beckham en 7 escàndalos de la supuesta infidelitat del futbolista a la pelea de la ex Spice Girl con Ana Obregón.
No. Sabia que Ana Obregón i Victoria Beckham s'haguessin barallat?
Ni tu ni ningú, però és que Ana Obregón, des que va sortir també a no sé quin paper o algo de Epstein o algo així, quan menys t'ho esperes, de sobte, patapam, i surt Ana Obregón.
Però és igual, en els papers d'Epstein surt tothom, eh? Vull dir.
Ja. Però bueno, sortia com que havien set amics, crec, o una cosa així, però dius, com Ana Obregón? Des de quan la persona més internacional que tenim en el nostre país és Ana Obregón?
Jo el que trobo és que aquest tio tenia molts amics.
Sí, massa. Però bueno, anem amb el Beckham, que és una història més, bueno, més agradable. Sí, direm més agradable. La seva història d'amor va començar, per posar una mica en context, el 1997, que va ser quan la Victoria Beckham va anar a un partit benèfic del Manchester United. Allí ell li va demanar el telèfon, varen començar a quedar, i només 2 anyets després es van casar a Irlanda, i amb el seu fill, i amb en Brooklyn, és que s'acaba de casar, que tenia 4 mesets. A partir d'allí van començar a construir un imperi que agafava del món del futbol, a sa moda, que va fer la seva pròpia marca, i publicitat i moltíssimes coses més. Idò, acumulen 7 escàndals. El primer és la suposada infidelitat d'en David Beckham amb na Rebecca Loss, que era la seva ex-assistent personal. Suposadament va passar quan el futbolista vivia a Espanya i jugava al Real Madrid. Ell ho va negar sempre i va ser ella la que donava exclusives i declaracions dient que s'havien liat. Però n'hi va haver una altra de polèmica per una suposada infidelitat i va ser, efectivament, amb na Ana Obregón. Va ser en 2005 quan na Ana Obregón i en David Beckham van coincidir a un hotel de Madrid que es diu Santo Mauro. El ex guardaespatlles d'en Beckham va dir que els dos, en David Beckham i na Ana Obregón, havien passat més d'una nit junts i que allí dia tema. Na Ana Obregón ho va desmentir sempre, però, per lo vist, la forma en sa que parlava de sa amistat que sí que tenia amb en David Beckham no li va fer cap gràcia a na Victoria i van arribar a tenir un enfrontament a un gimnàs de Madrid.
Això està molt bé, eh?
Diu-ne, sí, per donar show. Ei, sa gent que va pagar sa quota d'aquell gimnàs, beníssim, ben pagada, eh?
Clar.
Na Obregón conta que na Victoria va començar... Bueno, primer de tot li va preguntar que si parlava anglès. Nana Obregón li va dir que sí, perquè és very international. I entonces na Victoria va començar a insultar-la i a dir-li que no s'apropés en el seu home i a dir-li també que com anava en David Beckham a estar interessat en una vea com ella i que només heu fet per sortir en es Hola.
I efectivament
ha sortit a sola.
Efectivament, ha sortit a sola.
Llavors, d'altres escàndals, també es parla de sa crisi de sa marca, d'Anna Victoria Beckham, que ja va començar bastant malament, i a més la va fundar en 2008, que no va ser com un bon any, per lo menos aquí a Espanya, això, no va ser un bon any per arrencar cosetes. També es varen filtrar emails d'en David Beckham sobre UNICEF, que en 2014, per lo vist en David Beckham, hauria intentat utilitzar la seva col·laboració amb UNICEF per aconseguir el títol de Sir a Regne Unit.
David Beckham, no m'ho puc creure.
I com que els mails deien alguna cosa així, com que si això fos als Estats Units, que ja l'haurien fet i l'haurien posat el nom d'un carrer o alguna cosa
així. I després diuen que els futbolistes no són intel·ligents.
És que, sí. Llavors, un altre escàndal, els rumors de separació imminent que hi va haver en 2018, que es va especular sobre que els Beckham es separarien per una crisi de parella. El sisè escàndal és el distanciament entre sa parella i en Harry i na Meghan Markle, que suposadament eren molt amiguets, inclús van anar a sa seva boda el 2018 a Windsor, però en Harry i na Meghan sospitaven, segons el Daily Mail, que el matrimoni Beckham filtrava informació sobre ells, li varen dir, i això va enfadar moltíssim en David Beckham, que va dir, idò, hasta aquí, i es varen distanciar, ja no són amiguets. I el setè escàndal va ser... Pues, és que està sent ara, la ruptura amb el seu fill Brooklyn, en Brooklyn tapant-se els tatuatges, es ballin apropiat d'Anna Victoria, vaja, que mos estan entretenent bastant. Com a influencers està molt bé.
Molt bé, molt bé. Estic pensant que haurien de fer la revista del cor tot aquest temps sense aquesta gent.
Ja, saps? I què hauria fet jo de ser celebrit sense tota aquesta gent?
Sí, haurien d'haver tret dues o tres pàgines cada setmana. Sí. Molt bé, anava a temes que jo m'interessen més.
Sí, no?
En realitat, sí.
Passam a Sacuore, que la teníem ja una mica abandonadeta.
Sacuore és un referent.
Home, li tenim un altar.
Sempre ha estat un referent al primer vol i avui ho torno a ser.
Com ha de ser. I diu així, la resposta més polèmica del rosco de Rosa de Passapalabra en el programa més tenso de la història.
Que jo sé que nascú per ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta.
Problemes fonètics.
Fonètics, eh? Sí. Ho saps, no, allò de qui ha guanyat? Sí. Tu estàs enterat ja d'això?
Sí, d'això sí.
Ah, mira.
D'això sí.
La vols fer tu, aquesta?
No.
Bé, idò, per qui no se n'hagi enterat. Després de més de 300 programes, una lota que es diu Rosa, que és argentina, però que per lo vist, si no va llegir malament, vivia a Santiago de Compostela.
Viu a Galícia.
Per Galícia. Sí. Ha guanyat un bote de 2,7 milions d'euros a el programa Passapalabra.
Que no ha guanyat això, crec que li queda
un milió
i alguna cosa.
Llavors parlarem del que retallen, però bueno, com que tècnicament el que ha guanyat és el que s'ha repartit és aquest bote, no? Resulta que alguns consideren que no havia de guanyar ella i altres consideren, o sigui, que havia de guanyar el contrari, i altres consideren directament que aquesta última paraula que va dir estava malament i que per això no hauria d'haver guanyat. L'altre concursant contra el que competia era un atlot que es diu Manu i que era el preferit del públic. Crec que era psicòleg, si no ho vaig llegir malament. Ell duia 17 mesos en el programa. 17 mesos, que es diu pronta, eh? I de resulta que sa darrera resposta era Earl Morrall, que no sé ni siquiera si l'hauré pronunciat bé jo.
Earl, és el nom, i Morrall, que era el que preguntàvem. Morrall, no? Morrall.
Sí, que és un jugador de futbol americà. I alguns diuen que es diu... que na Rosa va dir Morel, o que es va sentir molt poquet i que no valia, perquè sentia massa poc. A Sacuore ja diuen que, bueno, que els programes sempre diuen que tenen un equip d'experts que analitza, escolta bé el que ha dit i que si no estigués correcte, ja ho haurien dit.
A veure, no va dir Fernández.
Clar, vull dir...
Va dir Morrall, a veure, tu allí amb els nervis, a darrere d'allò, no veure com ho pronuncies.
Claro. Home. Jo estic d'acord en que ja està bé. Però per
És que en anglès Morrell, depèn de com ho pronuncies, és Morrell.
Però si és que és això, ni siquiera jo sé com es... Tenguent-ho aquí davant, llegint-ho, no sé com es pronuncia.
Sí.
Però es veu que en Manu, que és molt simpàtic, és contrari. En Manu...
I la mira, jo les poques vegades que havia vist Passapalabra em caia més simpàtica ella.
Però perquè tu sempre vas a la contra de sa gent, Vicent.
És possible.
Clar.
És possible.
Així tot, en Manu no se'n van amb ses mans buides. Bueno, sí i no. Teòricament se'n van dur un premi de 270.000 euros. Ara, després dels impostos, segons Sacuore, diuen que a en Manu, pobre sonet meu, se li quedarien 25.000 euros.
Això no és veritat.
Que jo penso que deu estar mal escrit.
No.
Té que ser més, no?
Seran 250.000.
Sí, supòs, 200 i pico mil, perquè vamos, de 270 mil euros. Sí. I llavors diu que Ana Rosa es quedaria de 2,7 milions a 1,4 o 1,5 milions d'euros.
Això podria ser.
Això sí.
Això podria
però
ser.
Bueno, encara és milionària. Dius, fa pica. Sí. Però bueno, sí, que ella sí, va sí. declarar de més que ella estava encantada de col·laborar amb els impostos i que era una gran defensora de la sanitat pública, així que si a ella li pareix bé, a nosaltres
sí,
també.
Sí, sí. Però vaja, en Manu no es pot comprar un pis a Vila, eh? Ni de no. casualitat, ni a Vila, ni a Barcelona, ni a Santiago, ni a Madrid, ni a València, avui no. en dia, ni en lloc així.
Res, res, res.
I...
tapar forats pot fer, que és el típic que diuen.
Exactament. I en Rosa, pues, igual es pot comprar alguna cosa.
Igual sí.
Igual
esperem
sí,
que sí.
Alguna cosa més. Mm. Molt bé, molt interessant. Seguim amb la revista Cuore.
Sí, seguim amb la Cuore, que aquest tema, de més, jo m'interessa especialment. Chris Noth, que fa de Mr. Big, no se cansa i continua en su lucha contra Sarah Jessica Parker. Tuve mucha suerte. Un clàssic, un referent, Sexo Nova York, que encara no n'havíem tret res, per no. almenys jo des de que estic jo aquí, i ja era hora. Tu la veus?
No.
Ubiques, vale, no ubiques mica en els personatges, idò, no?
No.
En Chris Noth, aquest interpretaven en Mr. Big, que era com a... des que s'enamorava, la protagonista, que era na Carrie Bradshaw,
sí,
interpretada...
Jo em vaig quedar amb Mr. Bean.
Pues, quasi, quasi. Mig punt. Això és com en, Earl, en Morrell d'Anna Rosa.
Uh-huh.
Na Sarah Jessica Parker interpretava a la protagonista, com tothom ja sap, que era na Carrie Bradshaw, no? Que era la columnista de Sexo Nova York, a la sèrie. Idò, a veure, jo vaig veure la sèrie recentment i en Mr. Big aquest personatge és una persona detestable.
Uh-huh.
O sigui, l'odies i no entens durant tota la sèrie per què na Carrie Bradshaw li està tan perdudament enamorada d'ell i què li veu. És un senyor que, home, jo no me cau gaire bé. Però, bueno, resulta que a la vida real tenen molt mala relació.
Ah, o sigui, a la vida real la tenen de veritat els dos actors.
O sigui, a sa sèrie van acabar junts. I a la vida real els dos actors no s'aguanten.
Ah.
Però el curiós és que a sa sèrie, encara que acaben junts i estaven enamoradíssims, jo ja no l'aguantava de per si, uh-huh. en aquest. Per lo menos el personatge. Aquesta mala relació va començar el 2021, no fa tant, quan resulta que en Chris Noth va abandonar el món de Hollywood després que fos acusat d'agredir sexualment de diverses dones durant els anys de major èxit de sa seva carrera, que va ser justament quan es gravava Sexo en Nova York. Quan ses acusacions es van fer públiques, na Sarah Jessica Parker va publicar un comunicat amb altres companyes on donava suport a ses dones que van denunciar en Chris, cosa que pues, no li va fer gaire gràcia. A principis d'aquest 2026, na Sarah Jessica Parker rebia el premi Carol Burnett, que és un guardó honorífic per la seva excel·lència en televisió i bueno, se la premia per els seus papers a, pues, a Sexo Nova York i també a Square Pex, Glee o Divorce. D'aquestes només em sona Glee.
Hmm.
Idò, en Chris va publicar a xarxes una fotografia...
Estic veient que he de mirar més la tele.
Òbviament, clar que sí, perquè si no, això no ho vius intensament com jo.
Sí, no, la veritat és que no molt.
En Chris va publicar a xarxes una fotografia d'ell en el gimnàs que ha començat malament, que posava, en anglès, òbviament, però posava a la mierda el año nuevo, vamos.
Sí.
I per si un cas hi havia dubtes, una de les seues seguidores li comentava ¿Te refieres a que le jodan a Sarah Jessica Parker y a su premio, no? I ell contestava, clar.
Clar,
clar.
Sí, sí, sí.
O sigui que indirectes, poques. I d'ara ella, a més, ha parlat, ha donat declaracions i ha dit que sent molt bé i que ha tingut molta sort perquè ha tingut una aparició molt curta a la sèrie seqüela de Sexo Nova York, que
perquè
és una sèrie
no,
que es
no
diu
vol,
And Just Like That. Home, clar, si no s'aguanten com per treballar clar. En la Sarah Jessica Parker. Jo vaig començar a veure aquesta sèrie seqüela, la d'And Just Like That,
i
la vaig deixar
dolenta.
Perquè és espantosa,
sí.
Però sí que es ve que... clar, ara no sé si fa spoiler o no. Però
no,
bueno,
no em facis.
Com a que dura, no
tenim
sé
una,
si...
Tenim una altra, secció...
Clar,
ja
serà l'altra secció, li el funyarien en Javi.
Sí.
Però el cas és que, efectivament, com ell mateix ja diu, dura molt poquet, o sigui, apareix com a mig capítol. A meitat del primer capítol, ell ja no apareix més, ja abandona la sèrie.
Mm.
I ell diu que ha tingut molta sort. A més, així com a de pollita final, diu que té molt bona relació amb l'actor John Corbett, que és el que fa d'un altre ligue de na Sarah Jessica Parker a la sèrie, i en Kim Cattrall, que feia, interpretava na Samantha Jones, que és una que tampoc va acabar gaire bé amb na Sarah Jessica Parker i que, a més, de ses de Sexo Nova York, que eren quatre, i és l'única de ses quatre que no participa a la seqüela.
Molt bé. M'he perdut una mica.
Clar, perquè si
però
no, Sexo Nova York...
Espero que tots els oients hagin vist la sèrie.
Òbviament.
Jo sé que és famosa.
Estan més al dia que tu.
Sé, sí, jo no estic al dia, en absolut.
Pues ja ho saps, ara te la pots mirar, ja ho saps que no sé com
ja...
T'has desactualitzat.
Estic descatalogat, pràcticament.
Escolta, jo la vaig veure l'any passat,
sí.
Estàs a temps.
I això de quan és aquesta sèrie?
Puf, del 2000 i poc, jo crec que és bastant... Té ja uns anyets. Mm. Sí, sí, sí.
Ja no hi som a temps.
Clar que sí.
Molt bé, acabam amb Sa Reina Sofia.
Clar que sí, com hem d'acabar per tot lo alto.
Així m'agrada, eh?
Sí, sí, sí. Bé, sí, sí. He deixat-se de que té més catxep al final.
Sí, sí, sí.
I els titulares de la revista Semana. La experiencia de la reina Sofía con los fenómenos paranormales.
Ara, aquesta és bona. Aquesta m'agrada.
Estando en un avión, ella vio un objeto luminoso que se aproximaba mucho.
Una noche de loquera, andaba echando cerveza. De repente se paró una nave en mi cabeza. Pero a mí me valió madre, le eché un trago a mi cerveza.
Aquesta sí. Aquesta m'arriba.
Clar. Aquesta, no sabia si guardar-la per la secció de Nas Badrà no hi ha ovnis.
No, aquesta...
Què,
no, no,
però...
aquí està molt bé.
Està bé, eh?
Aquí està molt bé. A més, mescla dues coses que m'apassionen, que són els ovnis...
I la monarquia.
I la monarquia.
Clar, a tu i a tothom.
I no tens, moltes vegades, no tens d'oportunitat de posar
de
aquestes dues passions juntes. Mm,
no, jo ho vaig veure clar, que tenia que sortir la sala VIP, sí, sí.
I tant.
I això que tenim coses tipus allò de la Super Bowl, en Bad Bunny, en Moses, igual, volem
no,
coses
no,
paranormals.
No, en Bad Bunny.
Ja veurem si en parlem o
Bad
si no.
Bunny.
Però anem a parlar primer de la reina Sofia i el que li agraden
no,
els ovnis.
Avui no, perquè no tindrem temps d'en Bad Bunny, eh?
No, un altre dia. Les prioritats són les prioritats. I jo he volgut donar-li prioritat a el que mos conta la biògrafa de sa mare d'en Felip VI, que és na Pilar de Aristegui.
Aristegui, sí, sí.
Tot i que na Sofia va aturar en senyal de dol per la mort de la seva germana, que era la princesa Irene de Grècia, la reina Sofia ha tornat avui mateix a fer feina. Ha recuperat també...
Fer feina, doncs, com fa feina aquesta
cosetes.
Gent.
Bueno, sí, clar. A part de la seva feina, ha recuperat una de les seves aficions, que són els fenòmens paranormals. M'encanta. Sa seu biògrafa ha dit: sí puedo decir que estando en un avión ella vio un objeto luminoso que se aproximaba mucho. Que sean fenómenos paranormales, no lo sé. Sa biògrafa no es vol arriscar.
Uh-huh.
Es queda allí. Però conta que li interessen molt a sa reina Sofia les línies de Nazca, que són
sí.
Les marques en un lugar determinado de Perú. Parecen pistas de aterrizaje, es una cosa curiosísima, diu una Pilar.
Clar, ja s'ha especulat sobre si són pistes d'aterratge per ovnis.
D'ovnis, efectivament. Diu, es muy extraño y está en un lugar aislado. Estos fenómenos siempre se producen lejos de las ciudades y en lugares más aislados.
Clar.
El más concreto, y sé que a la reina le ha interesado, este es de Perú.
Molt bé. Aquesta biografia ja ha sortit o no?
Ja va sortir, sí.
Ja va sortir.
I, a més, el títol és algo, no me l'he apuntat, però algo així com... Mi vida, reina Sofia.
Sí.
Una cosa així
okay,
molt bàsica,
sí, sí.
Que jo crec que no vos costarà de trobar.
Sí, sí.
I de resulta que li agrada, li interessa tant les línies de Nazca de Perú que la reina Sofia les va sobrevolar en 2001. Perquè els ovnis li interessen moltíssim. Així que va anar acompanyada del periodista JJ Benítez, que és conegut per les seves feines d'ufologia.
Sí, sí, ho és.
A més, aquest periodista, en els anys 80, li va regalar una pedra d'Ica, a Perú, a na Sofia, que clar, jo me diuen una pedra, i m'imagino el típic de posar una pedreta, no? Vale, no, resulta que és una...
Cristal de quarto,
no. No és el que et ve en Planeta d'Agostini, no. Li va donar una pedrota que van haver de pujar un cotxe entre 8 homes, van tardar 2 hores, perquè pesava no sé quantes tonelades. I van aconseguir dur-la a Zarzuela i ara té una plaqueta que indica que és d'Ica. Però per Zarzuela hi ha una pedrota de no sé quantíssimes tonelades que van tenir que pujar i dur amb un camión des de Perú fins aquí.
Molt bé, jo m'agradaria visitar-la, eh?
Home, allò me'n feia curiositat.
Sí.
Què té d'interessant aquesta pedrota?
Clar, home,
més...
deu tenir alguna vibració especial.
Supos que sí.
Com monàrquica.
I d'ovnis.
O
sigui, té esa fusió, de les dues millors coses.
Excel·lent.
Sí.
Idò, molt bona notícia per acabar. Gràcies, Cristina.
A vosaltres, sempre.
Y ganas de correr, y no más me fui de jetas. Mis piernas no se movían, me sudaban las orejas. Me subieron a su nave, y me esculcaron la ropa. ¿Quién sabe cómo?
Thank you. is my oyster.
A les 6 i 40 minuts exactament arribaran a la gent d'informatius amb les primeres notícies dels dies, abans informatiu. Després tornarem amb naltros per aquí, amb la secció No m'ho puc creure, amb l'àrea de turbulències i alguna coseta més. Això que escoltes, per cert, són Frankie Goes to Hollywood amb una cançó titulada Welcome to the Pleasure Dome.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia, són les 6 i 40 minuts d'aquest dimarts 10 de febrer, dia en què ens espera un augment de temperatures que podrien arribar a superar els 20 graus en alguns punts de l'arxipèlag i també mala mà a les costes de l'oest de cada una de les illes, això en una jornada que serà més bé assolellada. Durant l'informatiu vos explicarem que el consum de vapers entre els menors d'edat es duplica. Segons la memòria del programa Policia Tutor, s'han detectat infants de 10 anys que en fumen i molts no tenen constància dels riscos que aquest hàbit pot comportar per a la seva salut. La nota positiva de l'informe, però, és que deixen de créixer els casos d'assetjament escolar als centres durant el curs 2024-2025. Així mateix, ens farem ressò del darrer anuari de joventut que deixa patent que només el 16% dels menors de 30 anys se'n pot anar de casa. Un escenari que perjudica també la seva salut mental i que posa en evidència que la independència juvenil és un privilegi. També parlarem de política perquè tenim avui dues cites destacades. Està previst que el ple del Parlament tombi l'intent de l'esquerra de salvar la llei de memòria democràtica. Partit Popular i Vox han presentat una esmena a la totalitat del text que ha presentat l'oposició. Per l'altre costat, avui també estarem pendents de Madrid, on es debatrà al Congrés dels Diputats la presa en consideració perquè Formentera pugui tenir senador propi i això serà o seria a través d'una reforma de la Constitució. Igualment, vos contarem que els sindicats educatius i la Conselleria es reuniran dijous per decidir si les oposicions, que inclouran un total de 630 places, es faran al maig o a l'octubre, això després que ahir la mesa d'educació es reunís sense arribar a cap acord. Els sindicats consideren que el canvi de les oposicions és improvisat i demanen negociar a partir del setembre de tot això, però de més qüestions destacades Vos no oferirem més detalls durant l'informatiu matí, serà a partir de les 7. Ara continua el primer vol a Formentera.
IB3 Ràdio és diversitat.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Molt bé, ladies and gentlemen, començam la tercera part de ce programa. A les 7 arribarà l'informatiu matí amb totes les notícies. Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Se m'acaba l'aire. Per això tenc una persona amb més aire encara que jo, que és na Irene Roig Francolí. Com estàs?
Què tal? Què tal?
Molt bé. Anem a parlar d'alcohol, que és un tema que no interessa a ningú en aquesta hora del matí. Tema alcohol.
Tema per familiar, per tots els públics.
Exactament, però no rotllo alcohol de farmàcia, no, no, alcohol de saltre. Endavant amb el titular, per favor.
El titular diu així: experts tasten una botella d'alcohol de 150 anys trobada a Utah.
Experts, eh? Sort que eren experts. Jo tenc algun amic que li podrien deixar tastar i també seria expert.
Clar, és que experts... O sigui, un expert és un alcohòlic amb carnet. Sí. Jo podria dir que som experta en tast de fondo de xocolata i l'únic que vull és ficar-hi sa cara i banyar-m'hi com una truja. Però, ei, no he fet el curs, no tinc el carnet.
Clar, no ets experta, diguem.
Ulala. I a més que els cursos aquests de tastar alcohols, en realitat, només aporten una sèrie de vocabulari per flipar-te.
Clar.
És que, oh no, és que té tocs de roure, de romaní i de fems de rata grisa de camp. Tiene pozo. Ja s'ha fet prou experiment que li donen a aquests experts, els hi donen un got de Don Simón ficat en una ampolla de vidre i se'l veuen, vamos... com un adolescent mamant Malibu amb pinya.
Clar.
I no troben diferència, però bueno...
A veure, com va dir algú, com va dir el poeta, és que el Don Simón no és un bon vi de taula.
És un bon vi de taula.
I sabeu què penses? Quin és el vi que no és de taula? Vull dir, on et fots tu el vi?
Sí, sí.
Allí, baix, en el caixer de la caixa, saps? És un bon
vi. Hi ha un vi de caixer de la caixa.
És vida de taula i és vida de caixer. Bueno, segueix, perdona.
Total, el que han de veure ha passat als Estats Units. No m'estranya també que es veguin qualsevol merda que els pugui matar.
Clar.
Sí, estan, vamos, me da igual lo que me eches. La qüestió és que a Utah, que és un d'aquests estats que és quadrat als Estats Units, que està fet en regla i compàs, van trobar una ampolla d'alcohol ben conservada a una excavació arqueològica. Tampoc patir, perquè als Estats Units tampoc té tanta història. No trobes ampolles de tapuerca.
No, poden ser com molt de 200 anys, clar.
Eren d'un poble miner del 1800.
Clar.
I ja està. Però, com estava un ressort d'esquí, estava fresquet, s'ha conservat amb tessuro i tot, i 150 anys té la merda aquesta.
Està molt bé.
Així que van organitzar un tast amb un parell d'enòlegs agosarats i pedants. Van començar dient que era fruitós, amb tocs de cuir. Tocs de cuir de pell, no gay. Que total, també podria, doncs les coses que diuen, podria tenir un tast de gay. I deien que es notava vell.
Hòstia, si jo puc ser jo expert, no?, també.
Hòstia, fi de puta, jo també te sabia dir que era vell i tenia 150 anys.
Clar.
Comença fort, estàs. Un altre va afegir que era lletós. Lletós, el qual em va fer caguera directa. Perquè tenia el final de la botella tenia com molts de residus.
Sí.
Ja. En fi, que van concloure que més que un licor era una cervesa de baixa graduació. És a dir, que aquests cabrons acabaven de beure una merda de Budweiser centenària. Perquè no saben fer cervesa allí, ni abans ni ara. I per això, pues, perfectament podrien haver begut aigua bruta.
Segur.
Finalment van enviar-lo a analitzar perquè volen recrear-lo en un futur i que la gent pugui beure cervesa lletosa, lo qual sí que sona gay.
Molt bé, o sigui, saps què passa? Que hi haurà gent que s'ho comprarà.
Clar que s'ho compraran.
Sí, sí, sí. En lloc de veure Voldam com a bones persones, saps? Com a persones decents.
Decents.
Veuran o Budweiser o allò, saps? A les seues barbacoes. És que no, no, eh? No, no.
No.
No. No, i aquesta gent, bueno. I aquesta gent ha set el faro d'Occidente. No, no.
Així estan.
Així estan.
Així estan.
Bé, moltes gràcies, Irene. Bon dia. Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
No, bona neu, que ara ve l'àrea de turbulències, que també és molt moguda.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera.
Ladies and gentlemen, we're experiencing some turbulence.
Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Sí, senyors, estàvem experimentant aquí algunes turbulències. Cristina, Ramon, com estàs?
Molt bé.
Cinturó de seguretat.
Sí, menys mal que l'àudio ja avisa, eh?
Sí.
Sa intro,
sí.
Com a de que estàvem entrant.
Sí.
Sempre
sí.
Em poso una mica nerviosa.
Estaria bé tenir un superpressupost, saps? I que tinguéssim cadires que...
Algun
que
dia.
Que es moguessin, saps?
No dejes de soñar, com diria Ana Maria Patiño. Aquesta referència te l'ensenyaré després.
Gràcies. Molt bé, i avui la secció de notícies problemàtiques mos ocupam de l'actualitat, de les eleccions d'Aragó, que com molt sabreu es varen fer el diumenge passat, amb victòria del PP, però sense majoria absoluta i amb uns resultats molt dolents per part de l'esquerra. Però ja veureu que aquest no és esquit de la qüestió. L'esquit de la qüestió és un altre.
Sí, les eleccions aragoneses s'estan analitzant com a possible predictor de com aniran les futures generals espanyoles, que s'haurien de celebrar per novembre de 2027, si no és que en Pedro Sánchez decideix avançar-les. D'entre la ingent quantitat d'articles que s'han publicat, hem triat els de la directora adjunta de La Vanguardia, Ana Lola García.
Molt bé.
Sempre que vota una comunitat autònoma es fan lectures per ses generals, però des que es va publicar en 2015 el llibre Aragón es nuestro, Ohio, así voten los españoles, d'en José Fernández Albertos.
Llibre que m'apunt per llegir-me, no tinc gaire temps i entenc
però
valdrà
la pena.
Però val la pena, sí.
I de clar, aquesta translació encara és més inevitable. Si se sol mirar a l'estat d'Ohio per predir ses eleccions en els Estats Units d'Amèrica, as Ohio goes, so goes the nation, diu sa frase.
Això diuen els Yankees.
Aragó sol vèncer el mateix partit que després guanya ses generals. Per tant, es confirma que Espanya bascula cap a la dreta. El PP guanya ses eleccions, però conforme passa el temps, es preu que ha de pagar a Vox és més car.
A la vista del que ha passat a Extremadura i Aragó, que són les darreres eleccions autonòmiques que hi ha hagut, la principal conclusió que es pot extreure és clara. per què van avançar les eleccions des del PP. Es motiu aduït per Maria Guardiola i Jorge Azcón, els presidents autonòmics i candidats del PP, respectivament a Extremadura i Aragó. S'excusa, diguem, es motiu ha estat la impossibilitat d'aprovar uns pressupostos. I com que Alberto Núñez Feijóo ha criticat Pedro Sánchez per continuar governant amb uns comptes prorrogats, és a dir, sense nous pressupostos, l'avançament electoral, diguem que seria conseqüent amb aquesta doctrina. Tot molt coherent, però, i aquí ves conflicte i la turbulència, el resultat que està obtenint el PP és el creixement de Vox, que dobla la seva representació i, per tant, està en disposició d'exigir condicions més dures en el Partit Popular per donar-li el seu suport. No hi ha els comptes, sinó d'entrada a tota la investidura.
Sí, el vot protesta es concentra avui, sense dubte, a l'extrema dreta, com fa una dècada ho feia Podem. Vox està aplicant una tàctica demolidora pels populars, ja que va sortir dels governs autonòmics, a Aragó tenien una vicepresidència i dos conselleries, alerta, i s'ha estalviat així qualsevol desgast.
I aquí les Balears no han arribat a entrar mai. I això també evita, diguem, que no governin i que es desgastin.
Clar, no fa falta que proposi res, només que critiqui amb duresa. Les següents eleccions seran el 15 de març a Castella i Lleó. Cada vora del PP tracta d'aplicar una recepta davant Vox. Ayuso gairebé es mimetitza i Moreno Bonilla es distancia, però res no funciona i el tsunami de l'extrema dreta sembla imparable, de moment. La segona conclusió és que el PP segueix en primer lloc, però ha tocat sostre, ni tan sols amb un candidat com Azcón, que era el millor situat de tots els barons populars. Amb aquest panorama, Vicent, i davant de la incertesa política, crec que és necessari consultar l'horòscop, que és la nostra base més fiable.
Evidentment.
Però quin? Pues l'horòscop...
Escolta, jo m'imagino que aquesta gent consulta l'horòscop.
Espero que sí, jo crec que totes les polítiques van en base de l'horòscop. Quin agafam? L'horòscop d'en Feijóo, l'horòscop d'en Pedro Sánchez? No. Avui li farem l'horòscop en el líder de Vox, en Santiago Abascal. Abascal va néixer el 14 d'abril de 1976, i per tant és Àries. Com que la pròxima cita electoral abans de les generals és en març, a Castella i Lleó, hem anat a mirar com els hi anirà a les Àries el mes de març. Vale, anem a veure què tal per Àries, els mers de març, i hem agafat una font que pensam que mos ha recordat en Abascal, que és Astro Sueños. Març de 2026 es presenta per Àries com un pont vital entre tancar cicles i un nou despertar.
Carai.
Oh, que polit. Em vas sol transitant per la teua zona de l'ocult abans d'entrar en el signe el 20 de març. Vale, anem per seccions, eh?
Sí.
Amor i relacions, que sempre va primera, que és la més important. Abascal, durant les primeres setmanes sentiràs una inclinació natural cap a la calma i la connexió intel·lectual. Amb Venus transitant cap al teu signe a partir del 6 de març, el teu carisma serà innegable.
Farà uns mítings, ja veuràs quins mítings de l'escala. Ja us podeu preparar.
A més, diu que atrauràs mirades sense ni siquiera intentar-ho, o sigui que fa falta ni que ho intentis.
Molt bé.
Feina i sous. La configuració astral suggereix una fase d'auditoria interna.
Ostres.
Amb Mercuri retrógrado... Ostres, d'això n'he sentit a parlar molt, eh? Que alerta. En el teu sector 12 fins al 20 de març...
Això val per Abascal i per tots les àries,
Tots les àries, però especialment Abascal, que està en un moment clau. Diu que la clau de l'èxit no està en l'expansió, sinó en la correcció, Abascal? Mm. És el moment ideal per reprendre feines que no vares acabar o revisar contractes vells. No sabem si literal o no. Però, això sí, ves especialment alerta amb sa lletra petita, ja que sa comunicació pot ser confosa o sa informació podria estar incompleta.
Això, Abascal, vol dir que igual t'anirà bé, perquè estàs atraient mirades,
claro.
Però...
Cuidau amb el que te venen.
Alerta amb el que et proposen,
Sa lletra petita,
alerta.
Sí. I diu llavor d'estratègia, aprofita aquest temps per fer feina darrere d'escena. Els plans que de moment vas molt bé, els plans que desenvolupes en silenci durant aquest mes tindran un impuls imparable una vegada que sol entri a casa teua el dia 20.
Però abans hi haurà hagut les eleccions, A Castella i Lleó.
Però bueno, confia en la teua intuïció per detectar oportunitats que altres passen per alt. I en salut i benestar, la teva vitalitat es podria veure reduïda durant la primera meitat dels mescles, que te cansaràs molt. Però el cosmos et demana que escoltis en el teu cos i si tens fatiga, no és debilitat, Abascal, és necessitat de recàrrega energètica.
Molt bé, idò, Abascal, ja ho saps, espero que et siga de utilitat.
beloved. We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills.
Molt bé, Ido, aprofitem aquesta xerrada que està fent es músic Prince, abans de començar així a cantar, per acomiadar el programa d'avui. Demà tornarem a partir de les 6, que ja serà dimecres. Ara a les 7 arriben els companys de S'Informatiu Matí. Que passis un dia boníssim. Take a look around. At least you got friends. I call my old lady for a friendly word. She picked up the phone, dropped it on the floor. That's all I heard. I'm gonna let the elevator break us down. Oh no, let's go. Let's go crazy. Let's get nuts. Just look for the purple, but then I did it. Put us in the truck. Son las...